Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La qualitat de vida depèn de factors interns i externs. Economia, salut, afectes són individuals. I altres són compartits. Serveis socials i sanitaris, educació, l'ús de les vies de transport, l'ús dels espais públics. Més gent implica més mobilitat, major demanda dels serveis, el que implica més cues, més retards i fins i tot malestar, que pot derivar en episodis de tensió social per l'increment d'aquesta demanda. Catalunya viu ara un moment clau, on la font del gran canvi és la demografia. De la Catalunya dels 6 milions, els 8,2 actuals han passat 30 anys. I quin futur ens espera? Les prediccions del IDESCAT senyalen que Catalunya tindrà prou de 9 milions de persones en un escenari mitjà i fins a 10,7 milions en l'escenari més alt d'aquí a 25 anys. És a dir, el 2050 superarem amb escreix els 10 milions de persones. Bon dia, sóc Sergi Tor i la pregunta que ens fem avui a la programació de Cope Catalunya i Andorra és: les ciutats estan dissenyades i preparades per aquest increment de la població? On es viurà amb l'actual crisi d'habitatge? I cap a on creix Catalunya? L'àrea metropolitana de Barcelona, integrada per 40 municipis, ja concentra més del 50% de l'actual població catalana i preveu arribar als 5 milions de persones. Perquè aquí hi ha una derivada. La bretxa amb la Catalunya buida serà cada cop més gran si no hi ha polítiques actives. L'altra cara són les ciutats mitjanes, que estan experimentant un creixement que en alguns casos ja està superant àmpliament la mitjana catalana. Vic supera els 50.000 habitants i creix un 20%. Sant Cugat creix un 12%. I no són les ciutats que més creixen. Tenim el cas de Calafell, comarca del Baix Penedès. Lidera amb un 32% el creixement de les poblacions catalanes. Ciutat d'ara 33.000 habitants, que augmenta amb un ritme de 1.000 persones l'any. Atenció, 1.000 persones l'any, que són moltíssimes. Ricard Álvarez, bon migdia.
Què tal, Sergi? Bon dia.
Hem parlat amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, a Cope Catalunya i Andorra, una ciutat a Calafell que creix i creix. I com afronta aquest increment de la població, Ricard?
Doncs sí, mira, Calafell s'ha convertit en l'epicentre d'un fenomen que sacseja tot el litoral català. Un creixement de població desbordant que posa les administracions locals contra les cordes. L'alcalde del municipi, Ramon Ferrer, alerta que no es tracta només de xifres al padró, sinó d'una pressió sobre els serveis bàsics, des de la recollida d'escombraries fins a la seguretat, que els ajuntaments han de gestionar amb recursos sovint insuficients.
I en els centres d'atenció primària passa una mica el mateix. El problema de Calafell és que tenim 33.000 empadronats, però realment vivint arribem a uns 45-50.000 persones que viuen tot l'any, i a part, doncs, a l'estiu, que arribem als 100.000 habitants, doncs què passa? Que aquestes persones que no estan empadronades però que realment estan vivint aquí, per què no ho fan? Perquè tenen l'especialista mèdic a Barcelona, tenen el seu lloc d'origen i no el volen perdre, i per això, doncs, ells estan aquí. Quan tenen un refredat, doncs, en lloc d'anar al metge capçalera on estan empadronats, van a urgències a Calafell. Això fa que ens col·lapsi les urgències, no?
Aquesta realitat de Calafell és el reflex d'una Catalunya completament desequilibrada, on l'àrea metropolitana i el litoral absorbeixen el 80% de la població. Per a la geògrafa Rosa Serrarols, vivim una estructura bicèfala on els territoris buidats de l'interior acaben sent els que doten de recursos unes zones costaneres cada cop més tensades.
Tenim aquesta idea, doncs, que tenim espais buits, i com que estan buits, doncs no necessiten res, no? Quan en realitat són paisatges, són territoris que doten, no?, de moltes de les qualitats, molts dels serveis i recursos que, per exemple, l'àrea metropolitana o les àrees metropolitanes necessiten.
El crit d'alerta dels alcaldes del litoral posa en evidència que sense una planificació nacional que reequilibri el territori, el col·lapse dels serveis municipals és només qüestió de temps, Sergi.
Interessant escoltar les paraules de l'alcalde de Calafell, alertant que fins i tot ja són 45.000 persones que viuen habitualment al municipi, i dels problemes de mobilitat. És clar, hi ha altres parts de Catalunya que no estan creixent. Avui, per ser a la Linterna, amb Yolanda Bernal, hi haurà l'alcalde de Montgai, i a més coordinador de les EIN eines de desenvolupament rural que agrupa a 542 municipis petits amb Jaume Gilabert. Ricard, gràcies. Bon migdia.
Bon migdia.
I saludem al professor Carles Crosas, del Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya, docent de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i director de la Càtedra d'Urbanisme Metropolità entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l'àrea, en aquest cas, metropolitana de Barcelona. Professor Carles Crosas, benvingut a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon dia, bon migdia.
Molt bon dia.
Una ciutat que creix exponencialment està preparada per a aquest creixement o això provocarà pics de tensió que fins i tot poden arribar a ser pics de tensió socials?
Naturalment, la qüestió social té una gran dificultat de ser portada a terme o conduïda adequadament i les pobres administracions locals normalment amb molt pocs recursos han de fer front i és normal que es creïn certes alertes en aquests fenòmens que de manera puntual poden passar. El planejament, l'urbanisme, que és el nostre camp, té de fet aquesta funció, que és predir o mesurar on les poblacions poden créixer. I aquest és quelcom que ha de ser especialment útil en moments com el que estem vivint. És a dir, que les poblacions que acabin creixent siguin aquelles en les quals ja hi ha hagut una previsió. Per donar dosis d'optimisme, perquè sempre crec que és millor afrontar el futur d'aquesta manera, el planejament busca sempre una relació entre quina és la població i quins són, per exemple, els equipaments o els espais lliures que han de tenir les ciutats. Això no vol dir que hi hagi els recursos per executar-los, que és el que és realment important. Per tant, la tasca del planejament és una i les tasques de les polítiques urbanes i dels pressupostos públics és precisament fer front i donar resposta a aquestes necessitats tan concretes.
En l'actualitat el litoral, podríem parlar de l'àrea metropolitana de Barcelona, però el litoral sí que creix molt. Hi hauria dos Catalunyes, com passa a tot arreu, la Catalunya buida, la Catalunya poblada. Es concentra més del 80% amb aquesta corona metropolitana. La corona metropolitana encara pot créixer més o el creixement anirà cap a altres territoris de Catalunya?
Des del meu punt de vista, la corona metropolitana entesa com a regió metropolitana és la que ha de créixer. La Catalunya buida, segur que hem de trobar sistemes per mantenir-la, per fer-la sostenible, per fer-la habitable, perquè hi hagi gent que cuidi del territori, però segur que no ha de ser la solució al creixement demogràfic. El creixement demogràfic ha de passar en espais en els quals la mobilitat sigui garantida. I nosaltres podem, en un futur, esperem no tan llunyà, garantir la mobilitat a través del ferrocarril, com fan alguns països que tots coneixem, com Holanda, com Suïssa.
I una última pregunta. Han parlat de la Catalunya dels 6 milions als 8 milions, o pràcticament no, ni ens han donat a compte. Se parla de la Catalunya de 10 milions de persones amb un futur doncs, del 2040-2050. Això és possible? Catalunya pot tenir territori i capacitat per acollir a 10 milions de persones de població fixa?
Jo, personalment, sóc també optimista i sóc, a més, realista des del punt de vista de que el creixement dels països i també el creixement de les ciutats, jo diria que és com el creixement dels fills, que voldríem que sempre fossin petits, però la tendència natural, la llei de vida, ens porta a acceptar que es faran grans i tindran la seva vida. La història de les ciutats, la història dels països és aquesta. Crec que els països no han de ser extraordinàriament actius en créixer, han de créixer en funció de les seves possibilitats, però és evident que estem en un país encara amb ciutats molt petites. Barcelona mateix és una ciutat de menys de 2 milions d'habitants que té una àrea metropolitana de menys de 4 milions d'habitants i una regió metropolitana de menys de 6 milions d'habitants. Les ciutats europees que juguen a la Champions són ciutats que són molt més grans. I Barcelona té l'interès, la capacitat i la història per articular no la Barcelona ciutat, sinó una Barcelona territori o una Catalunya feta de ciutats, com es va escriure ja fa molts anys, una xarxa potent de ciutats urbanes capaces d'acollir a gent i sense encara malmetre el territori amb els models que vam utilitzar en els anys 50 i en els anys 60 i fins als anys 80 del segle XX.
Però m'invita a la següent pregunta, que estic fora de temps, però que és molt interessant aquest tema. On es podrà construir, amb l'actual crisi d'habitatge, on es podrà construir?
Aquest és el gran repte, que precisament està molt bé que estigui avui a l'escena, a la discussió política, a la primera pàgina, perquè novament Barcelona, Catalunya s'ha de plantejar això. Crec que hi ha un cert consens en que la Barcelona regió, que vol dir aquesta Barcelona que arriba efectivament fins a Calafell, fins a Mataró, fins a Vic, és una Barcelona que encara té, o no una Barcelona, perquè el territori no agrada que es digui Barcelona, és una Catalunya capaç d'acollir i d'articular la població a través de sistemes. Sempre amb quelcom que és ineludible i que és fonamental, que és garantir la mobilitat. Si no garantim la mobilitat, efectivament ens estarem equivocant molt en plans o en permetre una densificació de determinats espais que crearan segur problemàtiques importants.
El seu titular és claríssim. La mobilitat és l'eix de tot. Curiosament, aquest any estem vivint una gran crisi de la mobilitat a causa del col·lapse ferroviari.
És una gran paradoxa que estiguem discutint les solucions a l'emergència habitacional, segurament en un moment en què hi ha la màxima consciència d'aquesta emergència o d'aquesta necessitat extraordinària de la millora de les rodalies. Crec que políticament s'ha arribat a un consens sobre el reconeixement d'aquesta necessitat i, per tant, hem d'entendre que estem en el moment de fer un pas endavant sobre el reforç d'aquesta estructura.
Professor Carles Crosas, del Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya, docent de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i director de la Càtedra d'Urbanisme Metropolità entre la Universitat i també l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Molt agraït. Bon migdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
És el gran tema, la demografia. Anirem parlant de quina és la seva evolució aquí a COPE Catalunya d'Andorra, aquest creixement de les ciutats, algunes espectaculars, el cas de Calafell, aquest 32%, Vic el 20, Sant Cugat el 12, l'àrea metropolitana que aspira als 5 milions de persones, però també hi ha, com dèiem, la Catalunya buida. Les dues a Catalunya, cada vegada aquesta bretxa és més i més ampla. A la linterna, com dèiem, hi haurà Jaume Gilabert amb la nostra companya Yolanda Bernal, perquè ara anem aquí a migdia, anem a repassar l'actualitat de serveis. Sol, anticicló, pujada de temperatures, sí que hi ha petites boires matinals a l'interior i molta diferència entre mínimes i màximes, eh? Les mínimes, si surt a primera hora del matí, va bé l'abric, però després ens sobre per tot arreu. Màximes avui entre 22 i 23 graus a l'interior a Ponent. Aquest migdia, a hores d'ara, les capitals de Catalunya, aquestes temperatures. Barcelona i Tarragona, 17 graus. Lleida, 18. Girona, 19. Hores d'ara, Principat d'Andorra, 7 graus. Anem amb el trànsit. Com s'està circulant hores d'ara per Catalunya? Fina Areque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la C15 a l'altura de Vallbona d'Anoia, on hi ha un carril tallat per un accident entre dos turismes que provoca retencions de 3 quilòmetres en sentit nord, en sentit Capellades, des de Cabrera d'Anoia. També destaquem a la zona del Vallès un vehicle avariat a la C58 a Badia del Vallès, concretament un camió avariat que ocupa el voral a la calçada en sentit Sabadell, també provoca afectació viària en aquest punt. Destaquem de la zona del Vallès també aturades a l'autopista P7 i B30, a la zona de Barberà del Vallès, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona, i a la B23, a la zona del Baix Llobregat, hi ha també un vehicle avariat que provoca retencions a Esplugues de Llobregat d'entrada a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a les rondes, on hi ha aturades a la ronda de dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Trinitat, i també la ronda litoral, retencions entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit Trinitat, i entre la zona Fòrum i la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment, això és el més important. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja tenim la dada del que tots ja sabíem, que tot està més car. Ens faltava el número. L'índex de preus al consum, l'IPC, es va disparar fins al 3,1% aquest mes de març a Catalunya. Un punt més que al mes de febrer, un 2%. La dada catalana, si es volen consolar, és 3 dècimes inferior a la resta d'Espanya, on els preus han pujat un 3,4%. L'IPC. L'augment de la inflació és fàcil, s'explica per l'encariment dels carburants derivats de la guerra a l'Iran i representa un màxim des de febrer de l'any passat. Si s'observa la variació mensual, els preus han repuntat un 1,1% a Catalunya en aquest últim mes. I què pensem els consumidors? Que al cap i a la fi són tots i totes. Home, 20 euros donen poc més que per a 3 o 4 aliments a la cinta de caixers d'un súper. A migdia de Cope Catalunya i Andorra aportem la seva veu, anem al carrer. Guillem Castro, com estan els preus? Què pensen els consumidors? Bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Sergi. Avui hem tornat a sortir al carrer per recollir l'opinió de la gent sobre una realitat que afecta cada vegada més l'economia familiar, és a dir, l'escalada de preus. Què creu la gent que és el que més ha pujat? Doncs bé, les respostes no s'allunyen gaire de la realitat que vivim tots. La Mari, treballadora d'un supermercat, ens explica quins productes li han pujat més a ella personalment.
Pues para mí los huevos y el aceite ha subido mucho respecto a unos meses.
És més que evident, la cistella de la compra i la vida en general sonarà molt més cares que fa uns mesos. Si a això li sumem que els sous no creixen al mateix ritme, el dilema està servit. Arribar a final de mes s'ha convertit en l'autèntic trencaclosques de moltes famílies. Als supermercats hi ha productes que s'han encarit de forma desmesurada, tot i que el cop es nota més en un producte o en un altre, segons a qui preguntis. Escoltem el Sergio.
Hombre, sobre todo, bueno, demasiados, pero los huevos me parece que ha tenido una subida excesiva, porque media docena de huevos ya se te va casi a 2 euros y lo considero, pues, escandaloso, vaya, como todo en general.
Aquestes pujades fan que joves com el Daniel visquin literalment ofegats. En Dani destaca una dada curiosa en el seu cas. Els productes càrnics estan gairebé al mateix preu al supermercat que a la carnisseria, tot i que la qualitat, teòricament, no és la mateixa.
El aceite de oliva, y eso que es producto nacional, pero es que está carísimo. Y yo creo que temas también como, o sea, productos de primera necesidad, o sea, yo qué sé, el papel higiénico y temas de alimentación, pues la carne está disparadísima de precios. No es precio en plan que ni en una carnicería, o sea, compras carne de supermercado, que es de la calidad, vamos a decir, malilla, y está a precio de carnicería, que es como, no tiene ningún punto de sentido.
Doncs ja ho veus, Sergi, molta insatisfacció per la pujada general de preus en productes que són del tot essencials, com l'oli d'oliva, els ous o la carn.
Sí, toca pagar, Guillem. Mitja dotzena d'ous, 2 euros. Per cert, un dels sectors també més preocupats és el pesquer. El motiu és clar, el combustible. El gasoil, que està gairebé a 2 euros, és una despesa clau per les seves embarcacions i el seu preu s'ha disparat en aquestes últimes setmanes, Yolanda Canales.
Això està posant contra les cordes moltes barques, especialment en un context que ja venia complicat, amb limitacions de dies de pesca marcades per la Unió Europea. Però ha estat, diguem-ho així, la gota que ha fet vessar el got. Per entendre l'impacte real d'aquesta situació, escoltem el secretari de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech.
Doncs molt, molt negativament, perquè anem d'una darrere l'altra, bé com deies, no? Llavors, doncs, bueno, amb tot el tema de la guerra a Iraq, que ens ha representat que el preu del combustible que utilitzem s'ha doblat directament. Ja no és un percentatge com pot ser a les benzineres, que com usuari també m'hi trobo, però el preu del litre de gasoil que utilitza el sector de la pesca ha doblat.
Amb aquest argument, el problema és que els pescadors no poden traslladar els costos al preu final del peix. El sistema de venda funciona per subhasta a la baixa, és a dir, el preu el marca el mercat i no el productor. I això obliga el sector a assumir totes les pèrdues. I aquí és on apareix una de les grans preguntes. Surt a compte sortir a pescar? La resposta no és senzilla. Depèn del dia, del tipus de peix i de la temporada. Però el que sí que és clar és que els marges s'estan reduint al mínim.
Bueno, ara estem veient que el dia a dia els números poden sortir, però costa molt. Vull dir, i al final, aquí, que també tenim un sistema que els treballadors cobren a la part, que en diem naltros, que va una mica en funció de les ventes i de les despeses, clar, aquí perd l'empresa, però hi perden els treballadors i al final hi perd el consumidor, perquè si les barques no surten, hi ha menys peix, puja de preu.
I això s'afegeix un altre problema, les ajudes públiques. Tot i que s'han anunciat mesures per compensar l'augment del combustible, moltes empreses han d'avançar primer els diners, cosa que pot generar tensions de tresoreria.
I avui també hem conegut, gràcies, Yolanda, una altra dada molt interessant. Parlem d'habitatge, dels preus disparats. La dada que hem conegut avui és quants habitatges s'estan comprant a Catalunya per part de persones estrangeres, algunes per residència i altres per inversió. I han pujat aquest últim mes d'una manera significativa. Yolanda Bernal, què ens diuen les xifres?
Doncs mira, els estrangers van incrementar la compra d'habitatge a Catalunya durant la segona meitat de l'any passat i ja representen una de cada 7 operacions al sector. Segons les dades presentades avui mateix pel Col·legi Notarial de Catalunya, els ciutadans procedents de l'exterior van realitzar un total d'11.155 compravendes al territori. Això és un 0,7% més respecte al mateix període de l'any anterior. Per tipologia de comprador, doncs el 81% dels ciutadans estrangers que van comprar un habitatge al llarg de l'any 2025 eren residents, mentre que el 19% restant no residia a Catalunya. Entre els estrangers no residents, els francesos tornen a encapçalar el nombre d'operacions, representen un 34,8% del total de les compres i tot seguit apareixen els alemanys amb un 10,5% de la quota. Per altra banda, Sergi, dins del col·lectiu d'estrangers residents, la nacionalitat que més compravendes va tancar va ser la italiana, amb un 11,8% del total, seguida de la marroquina, amb un 11,2%.
Gràcies, Yolanda. Un 20% de no residents, una dada important al segon semestre de l'any passat. Pugen les compravendes de cases d'habitatges a Catalunya per part d'estrangers. Nosaltres aquí al migdia de COPE Catalunya anem ara tot seguit a publicitat. Després parlem. Nou enfrontament a la del Parlament de Catalunya per la bandera espanyola. Fins i tot volen pagar una fiança. Ara en parlarem i posteriorment també parlarem en aquest cas que el Departament d'Educació vol ampliar el curs que ve a 5è de primària les proves de detecció precoç de problemes d'aprenentatge. Hi ha queixes, moltes queixes de famílies afectades. Publicitat i parlem d'aquests temes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Parlament de Catalunya ha obert un nou front judicial i polític amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El motiu? La bandera d'Espanya. T'ho expliquem. El Tribunal va ordenar el passat mes de març que la bandera espanyola onegés de manera permanent a l'exterior de la cambra catalana al costat de la senyera, tal com estableix la legislació vigent. Una decisió que respon a una demanda presentada per l'entitat Impulso Ciudadano. Però el Parlament no només ha recorregut aquesta ordre, sinó que ha anat un pas més enllà. Ha ofert pagar una fiança econòmica per evitar complir-la de manera immediata mentre resol el recurs, Yolanda Canales.
I això, Sergi, es pot dir d'una altra manera. La cambra planteja si pot substituir l'obligació de col·locar la bandera per un pagament temporal. Aquesta opció, però, genera una forta controvèrsia jurídica. Des de l'entitat que va impulsar la denúncia, consideren que aquesta proposta no té encaix legal. José Domingo, qui va ser president d'Impulso Ciudadano i ara presideix la Fundació Impulso y Cooperación, diu que el que pretén el Parlament és simplement pagar per no complir la llei, i això ho troba una aberració.
Quiere que se valore el posible perjuicio económico que supondría la colocación de la bandera de España y lo compensaría mediante la aportación de una garantía. Es decir, se valora cuánto cuesta no poner la bandera de España. En definitiva, lo que pretende es pagar para no cumplir la ley.
Segons Domingo, la normativa és clara. Tant la Constitució com la Llei de Banderes obliguen que la bandera espanyola i la catalana unegin de forma permanent els edificis oficials i en condicions d'igualtat. El debat, per tant, no és només simbòlic, sinó també legal. Pot una institució evitar una ordre judicial pagant una compensació econòmica? Des de la vessant política, Partit Popular i Vox es porten les mans al cap. Amb tot, el portaveu del grup parlamentari dels Populars, Juan Fernández, recorda que si el Parlament pot actuar així és perquè el PSC ha deixat la cambra catalana en mans dels independentistes.
Impresentable porque el Parlament de Catalunya se niega a cumplir la ley y a exhibir la bandera de España, que es la de todos. Y es una vergüenza porque se está utilizando el dinero público para una batalla judicial inútil y sin recorrido, en vez de destinarlo a lo que de verdad importa, que es a mejorar los servicios públicos. Pero no olvidemos algo importantísimo. Todo esto está pasando porque el Partido Socialista y Salvador Illa decidieron regalar el control del Parlament a una mayoría independentista de Junts y Esquerra Republicana.
Des de Vox, Joan Garriga censura que amb diners públics es pretenguin complir una sentència judicial.
Es un síntoma más del delirio separatista que tiene secuestrar nuestras instituciones regionales. En vez de cumplir con un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de puro sentido común y colgar la bandera de España, ofrecen un dinero que es de todos los catalanes para seguir incumpliendo.
De moment, la decisió final està en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que haurà de determinar si accepta o no aquesta fórmula proposada pel Parlament.
I el Departament d'Educació ampliarà el curs que ve a cinquè de primària les proves de detecció precoç de problemes d'aprenentatge. Enguany s'ha fet una prova pilota per detectar problemes d'oralitat i lectura a primer i a tercer, en el qual hi han participat un total de 25.000 alumnes. Com dèiem, a partir del curs que ve s'amplia a cinquè de primària. Té importància perquè hi ha queixes en temes sensibles. A Catalunya, el diagnòstic dels trastorns d'aprenentatge com la dislèxia o el TDA s'està convertint en un procés cada vegada més lent i complex. El temps d'espera mitjà per accedir a una avaluació especialitzada pot arribar als 6 mesos, un període que equival pràcticament a mig curs escolar. Mar Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi.
Avui amb la programació de COPE Catalunya i Andorra expliquem el per què hi ha aquest retard que està perjudicant a totes les famílies afectades. Mar, què és el que està passant?
Doncs el que passa és que aquest retard s'explica en gran part per la saturació dels serveis públics encarregats de la detecció i el seguiment d'aquestes dificultats. Els equips d'assessorament psicopedagògic i els serveis de salut mental infantojuvenil es troben desbordats, mentre que la demanda de valoracions ha augmentat de manera significativa en els darrers anys. Anna López, neuropsicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu, parla d'aquesta detecció el més aviat possible per part dels centres educatius.
Hi ha un impacte amb aquest endarreriment del diagnòstic. El que passa que el que hem de ser defensors és de la detecció el més aviat possible, i això se'n fan encàrrec als centres educatius. I cada vegada ens trobem més que, tot i que arriben per fer el diagnòstic, ja s'han començat a activar una sèrie d'accions per tal de pal·liar una mica aquestes dificultats que presenten aquests nanos. Perquè cada vegada més els docents són coneixedors de tots aquests símptomes que presenten aquests nens i ja no necessàriament necessiten el diagnòstic per tal de començar a fer unes adaptacions metodològiques, no?, adients, personalitzades per cada cas.
I és que aquest endarreriment en el diagnòstic té conseqüències importants. Diversos professionals alerten que la manca d'una identificació precoç pot agreujar les dificultats d'aprenentatge, generar frustració escolar, augmentar l'ansietat i fins i tot afavorir l'absentisme. Alhora, a més, quan els suports arriben tard, els alumnes també poden acumular un desfasament educatiu difícil de recuperar.
la prevalença és altíssima de nens amb trastorns del neurodesenvolupament i per això jo crec que el sistema no està ni molt menys preparat, públic ni molt menys, totalment saturat i molt complicat, i a nivell privat ens estem trobant amb el mateix.
Tot i que els experts assenyalen que la prevalença dels trastorns no ha crescut necessàriament, sí que ho ha fet, diu, la detecció i la derivació de casos en un context de més sensibilització per part de famílies com també d'escoles.
I no tenim dades, no?, per dir que hagi augmentat els professionals, les famílies, no?, els docents. Estem més sensibilitzats amb tot aquest col·lectiu de nens i, evidentment, tenim cada vegada més eines per detectar i per diagnosticar-los. I això fa que, aparentment, sembli, no?, que n'hi hagin més.
I què és el que pot fer, en aquest cas, la família quan pensa que el seu fill o filla pateix algun d'aquests trastorns? Doncs ho explica Ana López, neuropsicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Hi ha períodes sensibles per aprendre determinades habilitats. I aquests períodes sensibles són, us diria, entre i 5, primer, segon, tercer de primària. Lectura, no?, matemàtiques o totes les capacitats atencionals. I el nostre consell és que la mínima que alguna família tingui alguna alerta, que demani poder administrar algun tipus de prova de cribratge que poden detectar possibles dificultats, tant en càlcul com en llengua, com en atenció, a partir dels 5 anys.
Per tant, un debat que no només se centra en el temps d'espera, sinó també en la necessitat de reforçar els recursos i repensar el model d'atenció per garantir que cap infant hagi d'esperar mesos per rebre un diagnòstic que pot ser clau pel seu desenvolupament educatiu i també personal, Sergi.
I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra la directora de l'Institut de Docència i Recerca Pere Claver Grup Berna Villarreal. Directora, benvinguda i bon migdia.
Molt bon dia, gràcies per la invitació.
A hores d'ara hi ha suficients instruments de clíniques i de diagnòstics per donar una bona cobertura a les necessitats que pugui tenir una nena per problemes d'aprenentatge?
Sens dubte, jo crec que la notícia que ens porta a parlar d'aquest tema és que hi ha una tensió entre l'augment de la demanda i de les respostes o els dispositius que troben les famílies per poder tenir un diagnòstic de problemes d'aprenentatge en l'entorn escolar. El que passa és que moltes vegades es fa una lectura que posa molt aquesta problemàtica de l'aprenentatge amb el terreny més dels especialistes. En el moment que parlem de trastorn, estem parlant d'algo que cal diagnosticar des de la vertent més mèdica o psicològica. Potser un apunt que m'agradaria fer en aquest sentit és canviar la idea de trastorn d'aprenentatge per problema d'aprenentatge.
Vostè m'ha parlat del problema d'aprenentatge, estaríem d'acord, però també estem parlant d'aquests pics de tensió entre la demanda i la resposta amb el diagnòstic. Aquí hi ha un decalatge de temps que a hores d'ara s'eternitza per les famílies.
Sí, en aquest moment el que està passant és que hi ha llistes d'espera i que s'està portant aquestes dificultats de molts nens i adolescents a l'hora d'aprendre al terreny més d'una resposta del sistema sanitari, quasi com un camí una mica exclusiu, i per això a vegades aquestes llistes d'espera respon, jo crec, no tant a que augmenten les problemàtiques, sinó augmenten les demandes per tenir informes de diagnòstic.
Interpretant les seves paraules, puc arribar a pensar, no sé si equivocadament o no, que vostè el que està demanant que també s'incorpori el sistema educatiu als nens i nenes que puguin tenir hores d'ara aquest període de què és el que els està passant.
Sí, seria com un aturar-nos a poder pensar què està passant. Potser més que aquest automatisme de buscar una resposta mèdica o sanitària o psicològica és poder pensar què li està passant amb aquest nen o nena, perquè moltes vegades aquestes problemàtiques o dificultats amb l'aprenentatge és un desajust. És un desajust entre el desenvolupament madurativo, entre aquell nen o nena en particular i l'exigència o els mitjans amb el que acompanyem a casa, a l'escola, amb el dia a dia. Per tant, moltes vegades requereix com una aturar-se des d'aquesta comprensió una mica més complexa del fenomen, sí. No posar-ho només com un tema més mèdic.
Perquè amb aquesta situació que vostè m'està parlant d'una manera concreta, nen o nena que té dificultats per aprenentatge, els pares que es preocupen, que busquen un diagnòstic, fins que no hi ha finalment una prova definitiva per a un diagnòstic, si té, doncs, en aquest cas, alguna situació per tractament, quant temps pot arribar a passar?
Això és molt variable. El sistema públic no atén específicament aquests problemes, es fa des de l'entorn escolar, és a dir, els equips d'atenció psicopedagògica amb el mitjà escolar són els que observen el rendiment acadèmic i el comportament d'un nen i es coordinen i pensen. Però si estem parlant d'un diagnòstic més d'especialistes, diguéssim, normalment això es fa a nivell privat i en, efectivament, llistes d'espera. El que passa és que moltes vegades el que està fallant és aquest previ de treball, d'alguna manera, com per poder no necessàriament atendre el que necessita aquest infant a través de l'informe mèdic. És com que s'acaba de tot amb un camí sense sortida una mica o buscant una sortida únicament a través d'aquesta qüestió més del diagnòstic mèdic.
Berna Villarreal, director de l'Institut de Docència i Recerca de Pere Clavé Group, li agraeixo la seva presència i explicar-nos aquí a migdia a COPE aquesta problemàtica que evidentment preocupa a les famílies afectades. Gràcies i bon migdia.
Moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Bé, avui jo no li he preguntat quin serà el menú, perquè suposo que avui és fàcil. El que sí que tinc és molt interès en escoltar el programa. Joan Batllori, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. No resoldrem qui es classifica per les semifinals de la Champions del programa.
No, però parlaràs de totes les claus. A mi m'encanta escoltar, però després entendre el partit, què és el que passa, com es pot jugar, com es pot remuntar, com s'ha de fer. Entendre les claus és molt bonic i a les 3 i 5 suposo que parlaràs d'aquestes claus, no, Joan?
Doncs sí, buscarem aquestes claus prèvies a aquest partit de Champions d'avui del Metropolitano. Quarts de final, tornada, recordo, amb 0-2 a favor per l'Atlètic de Madrid. El Barça són baixa, Cubarsí per sanció i Rafinha per lesió. L'Atlètic de Madrid té problemes en defensa, està sancionat Pubill i lesionats Jiménez i Janko. Torna a la llista de convocats o Black. No està clar que el porter habitualment titular de l'Atlètic de Madrid sigui titular avui. Veurem si juga ell o si juga Musso. Xiula el francès Torpen. Al bar estarà el també francès Jérôme Brisard. 3.000 seguidors del Barça donaran suport a l'equip avui al Metropolitano. També avui juga el Liverpool PSG amb 2-0 a favor dels de Luis Enrique del partit d'anada. El Real Madrid ja està a Múnich. Ha viatjat amb les baixes de Courtois i Rodrigo per lesió. Asensio queda fora amb gastroenterites. Tchouaméni està sancionat. El Bayern defensarà, recordo, un 1-2 favorable del partit d'anada. També demà, Arsenal Sporting de Portugal amb 0-1 pels anglesos del partit d'anada. També avui pendents de la selecció espanyola femenina que juga a Wembley davant d'Anglaterra. És partit de classificació pel Mundial, partit important amb la primera plaça del grup en joc, perquè les dues seleccions han guanyat els dos partits que han disputat fins ara. Mai ha guanyat la selecció espanyola a Anglaterra. Avui hi haurà a Wembley uns 70.000 espectadors. I també pendents de la jornada al Godó, que a partir de les 4 debuta el número 1 del torneig, Carlos Alcaraz. Ho farà davant del finlandès Virtanen a partir de les 4. Fa uns instants, Musetti, el cap de sèrie número 2 del torneig, s'ha imposat a l'Andaluce per 7-5 i 6-2.
Quin menú més complet? Ja, primer plat, segon plat i postre i cafè. Estarem pendents. 3 i 5. Et deixo el micròfon blau, Joan.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Arriba Línia COPE a les 3, l'inici de la tarda, amb Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports COPE, amb Joan Batllori.